Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El Ministeri de Sanitat demana calma després que Suècia hagi confirmat el primer cas de la nova variant de la verola del mico, que és més agressiva fora de l'Àfrica. La Unió Europea convoca per dilluns una reunió per valorar si calen més mesures preventives. A Catalunya s'han detectat 29 casos d'aquesta malaltia des de principis d'any. Un assessor de seguretat del Kremlin acusa els Estats Units i els aliats d'estar directament implicats en la incursió d'Ucraïna a Rússia. L'exèrcit de Kiev afirma que té sota el seu control una zona de 1.150 quilòmetres quadrats a la regió russa de Kursk, on intenta consolidar la posició. Segon dia de converses a Qatar sobre un alto al foc a Gaza que els negociadors reconeixen que són complicades. Molts punts estan pactats en l'anomenat Pla Biden, presentat al maig, i que Hamas reclama que s'apliqui. Mentrestant, Israel continua atacant la franja palestina. Menorca valora els danys causats per les tempestes d'ahir que van deixar 200 litres per metre quadrat en menys de 4 hores. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, de visita avui a l'illa, es mostra favorable a estudiar la declaració de zona catastròfica a les poblacions més afectades per les pluges torrencials. El sotogoverno d'Illa es va perfilant incorporant dirigents amb una àmplia experiència de les files socialistes. El Diari Oficial de la Generalitat publica també avui el nomenament del cercle més estret del president, entre ells el de la periodista Rosa Fernández, que serà la cap del seu gabinet de comunicació. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals estarà adscrita al Departament de Presidència. Desarticulat un grup criminal que es feia passar per agents de policia per cometre robatoris violents a tot Catalunya. El grup estava liderat per un exagent de la Policia Nacional, expulsat del cos, i s'havia especialitzat en robar altres organitzacions criminals. La missió d'Open Arms al Mediterrani Central detecta aquest estiu menys afluència de migrants per aquesta ruta respecte de l'any passat, però amb embarcacions més precàries. La coordinadora de l'ONG denuncia a Catalunya Ràdio que el govern de Malta posa més entrebancs a la seva feina que no pas Itàlia. Netflix estrena avui en català la pel·lícula El Sindicat, una comèdia d'espies protagonitzada per Halle Berry i Mark Wahlberg. A més, Filmin aposta pel documental El hombre de las mil caras, Max per l'adaptació a la japonesa de Rick y Morty i Sky Showtime per la nova sèrie d'animació de l'univers Star Trek.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
Dani Olmo no jugarà contra el València. Així ho ha confirmat l'entrenador del Barça, Hansi Flick, en roda de premsa prèvia al partit. Sí que ha confiat que pugui ser-hi demà la convocatòria Pedri, mentre que no ha volgut donar pista sobre el tancament del mercat abans del 31 d'agost. També en futbol, l'Espanyol ha oficialitzat la inscripció del francès Irving Cardona, mentre l'Atlètic de Madrid ha presentat el seu fitxatge estrella de l'estiu, l'argentí Julián Álvarez. I en ciclisme, ara mateix tenim en marxa la sisena etapa del Tour de França femení, 159 quilòmetres entre Remiremont i Morteau. Ara en queden 103 amb un grup de dues líders, una francesa i una espanyola.
I el temps, el cel es manté ennuvolat a les comarques de Girona i Barcelona, on s'escapen alguns ruixats puntuals. De cara a aquesta tarda, afectaran més sectors de l'interior i avançaran cap al prelitoral i la façana litoral, amb unes temperatures contingudes de fins a 34 graus allà on més s'enfilin. Ara passen 4 minuts de la una.
Catalunya Informació. Anna Alfonso.
El Ministeri de Sanitat demana calma després que Suècia hagi confirmat el primer cas de la nova variant de la verola del mico fora de l'Àfrica, que és més transmissible. A Catalunya s'han detectat 29 casos de la malaltia des de principis d'any, tots de l'anterior soca menys agressiva, segons dades del Departament de Salut. Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
29 casos a Catalunya, 264 a tot l'estat espanyol des de principi d'any. A Catalunya els afectats són la majoria homes d'entre 20 i 50 anys, tots casos lleus i de l'anterior soca del virus que era menys transmissible. Però davant l'alerta internacional que ha decretat l'OMS i després del cas detectat a Suècia, i ara que s'ha comprovat que el virus ja es transmet per contacte cara a cara i no només sexual, els experts es preparen per afrontar un possible repunt i per si cal extremar les mesures. Les autoritats sanitàries espanyoles es reuniran dilluns amb representants del Comitè de Seguretat de la Unió Europea i per a dimarts han convocat a una reunió totes les comunitats autònomes per debatre una possible modificació en les recomanacions de vigilància i vacunació. Tot i això, el Ministeri demana calma, prudència, recorden que la malaltia es coneix des de fa 2 anys i que per ara aquí no s'ha detectat cap comportament nou del virus, sí que demanen a les persones amb relacions sexuals de risc que extremin les precaucions. Els principals símptomes de la verola del mico són malestar general, febre i erupcions a la pell i cal aïllar els afectats.
Catalunya Informació.
Rússia acusa els Estats Units i l'OTAN d'estar directament implicats en la incursió d'Ucraïna, que avui compleix 10 dies. L'influent assessor del Kremlin, Nikolai Patrushev, considera que les forces ucraïneses no s'haurien atrevit a penetrar en territori enemic sense la participació i suport directe d'Occident. L'exèrcit de Kiev afirma que té sota el seu control una zona de 1.150 quilòmetres quadrats dins de la regió russa de Kursk, on intenta consolidar la posició i ha muntat una administració militar. Les forces russes, per la seva banda, asseguren haver destruït 2 llançadores de míssils ucraïneses. Aquest atac sorpresa ha suposat una injecció de moral per a Ucraïna, però és difícil que vagi més enllà. Són declaracions de Pol Moles, president de la Societat d'Estudis Militars a Catalunya Informació.
Les reserves de les Forces Armades d'Ucraïna són bastant magres i sí, podrien continuar mirant de penetrar en territori rus, però una cosa és la zona de combat i l'altra és la zona que consolidis. I tenim present que té poques reserves, doncs seria arriscat penetrar encara més.
Aquest expert creu que és molt aviat per saber si l'ofensiva ucraïnesa pot frenar l'avanç rus al Donbass, però sí que canvia la posició de força de Kiev en unes eventuals i encara no previstes negociacions de pau. Segona jornada de negociació a Qatar sobre un alto al foc i l'alliberament d'hostatges a Gaza. Unes converses complicades amb l'absència de Hamas i que es poden allargar dies. Les converses no aturen els combats a la franja, on ja se superen els 40.000 morts, ni tampoc la violència a Cisjordània, on colons jueus han assassinat un jove palestí i n'han ferit un altre. Enviats especials a Tel Aviv, José Antonio Muñoz i Vicent Mifsud.
Els caps dels serveis secrets d'Israel i dels Estats Units i Egipte, juntament amb el primer ministre de Qatar, seuen per segon dia consecutiu. Segons el govern de Qatar, que fa d'anfitrió de la trobada, els mediadors estan fent tot el possible per aconseguir que s'avanci cap a un acord. Molts dels punts estarien ja pactats en el pla Biden, que es va presentar al maig i que Hamas pretén que s'apliqui. L'organització palestina no seu a la taula de negociació, però manté contactes amb els representants d'Egipte i Qatar. Les principals discrepàncies estarien encara en com s'hauria de fer la retirada de les tropes israelianes de les ciutats de la franja en cas que la treva entre en vigor i també en el control militar de la frontera de Gaza amb Egipte. De l'èxit d'aquestes negociacions pot dependre l'escalada en la regió i de moment sembla congelada qualsevol acció de l'Iran i Hezbollah contra Israel. També hi depèn l'alliberament d'hostatges en vida. Alguns dels seus familiars, juntament amb centenars de manifestants, reclamàvem a nit a Tel Aviv un acord. També hi era Luis Har, un dels 5 únics hostatges alliberats per l'exèrcit en aquests 10 mesos.
Jo nunca pierdo la esperanza y espero que se pueda llegar a un acuerdo y a traerlos a todos de vuelta. No puedo decirle a nadie lo que hacer, pero simplemente quiero pedir que tomen las decisiones debidas para traer a todos de vuelta a Israel.
Mentre es negocia a Doha, els bombardejos continuen a la franja. L'exèrcit d'Israel assegura que ha atacat 30 objectius de milicians en les últimes hores a la ciutat de Khan Yunis. Creix també la tensió a Cisjordània després de l'assalt a la ciutat palestina de Jit per part d'un grup de colons jueus que ha matat un jove i ha incendiat cases i vehicles. El govern de Netanyahu ha censurat aquesta acció i ha anunciat que jutjarà els responsables, tot i que l'exèrcit, encarregat de la seguretat, no va impedir-hi la seva actuació.
Ara és 1:15. Disminueix la pressió migratòria per la ruta del Mediterrani central, tot i que és més perillosa. És la percepció de la coordinadora d'Open Arms, Esther Camps, que està tornant d'una missió de 10 dies a la zona a bord del vaixell Astral. Durant aquests dies ha fet 9 missions, en les quals ha rescatat 374 persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Camps ha fet aquesta comparativa.
Si comparem aquesta missió amb la de l'any passat a les mateixes dates, Sí que potser els avisos que hem rebut han sigut una mica menys, però és veritat que les embarcacions són cada vegada més precàries.
Camps ha qualificat les embarcacions que surten de Tunísia de fèretres flotants, mentre que les que salpen de Líbia són un pèl millor, es diu, però tenen una ruta més llarga i, a més, han d'esquivar els guardacostes libis, que els retornen en calent. En aquest sentit, ha denunciat també l'actitud passiva del govern de Malta sobre l'arribada de migrants, a diferència d'Itàlia, malgrat que hi governi l'extrema dreta. 1:10, Menorca podria demanar la declaració de zona catastròfica a Es Mercadal i a Alaior, els pobles més tocats per les tempestes d'ahir, on van caure 200 litres per metre quadrat en menys de 4 hores. Les illes continuen pendents del cel, tot i que aquesta nit i matinada la Dana els ha donat un respir. Corresponsal a les Illes Balears, Arnau Maimó.
A Menorca es recuperen de l'ensurt i comencen a calcular els danys provocats pel fort temporal. Van caure 200 litres per metre quadrat en menys de 4 hores. Tot un rècord. El municipi de Alaior, al centre de l'illa, va quedar inundat. Es van rescatar famílies i animals de cases i cotxes i es va desallotjar una residència de gent gran. A pocs quilòmetres, Es Mercadal, les destrosses provocades pel desbordament del torrent són abundants, cotxes, mobiliari urbà i baixos de cases. Avui les feines més immediates se centren a netejar els carrers, però la recuperació d'altres infraestructures, com carreteres i ponts, demanarà més temps. Encara hi ha algunes carreteres tallades. Es Mercadal estudia demanar la declaració de zona catastròfica. Ho ha explicat l'alcalde d'Es Mercadal, Joan Pellicer, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Ahir van rebre el seu suport, van venir bombers, protecció civil, van venir també policies i efectius d'altres municipis per ajudar, i avui ara hem quedat, vindran també del Consell Insular per veure els danys i acabar de decidir si fem aquesta declaració o quins són els passos a seguir.
Des de l'inici de l'episodi de tempestes, Emergències ha gestionat un total de 416 incidents. No s'ha de lamentar danys personals. La Dana va perdent intensitat i les autoritats han rebaixat l'alerta de taronja groga. Avui pot tornar a ploure puntualment, però amb intensitat a Menorca i al nord de Mallorca. De fet, una de les zones més castigades ahir va ser la Serra de Tramuntana. Pel que fa a la mobilitat, s'espera que es vagi recuperant la normalitat aquestes pròximes hores als aeroports. Al de Son Sant Joan, a Palma, desenes de turistes han passat la nit atrapats després d'una nova jornada de cancel·lacions i retards.
Doncs bé, la ministra de Transició Ecològica del govern espanyol, Teresa Ribera, es mostra favorable a estudiar la declaració de zona catastròfica per Menorca després d'aquestes pluges torrencials que van descarregar ahir. La ministra, de visita avui a l'illa, diu que abans de valorar els recursos que faran falta, el Consell Insular ha de fer un inventari dels desperfectes.
Yo creo que esa va a ser una de las consecuencias que veremos. Hay que ver, pero se va a tramitar y nosotros evidentemente estamos a la espera y sabemos que la afectación ha sido importante y concentrada y habrá que ver, no se puede prejuzgar el resultado de esa evaluación, pero es más que probable que efectivamente esto llegue al Consejo de Ministros.
La formació del sotogoverno de Salvador Illa es va consolidant a poc amb la incorporació majoritàriament de dirigents socialistes. La fins ara diputada al Congrés, Sònia Guerra, serà la nova secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes d'Eva Menor, segons hem pogut confirmar. És la quarta que queda en mans del PSC. Una informació de Núria Oriol.
Això després de fer-se públic aquesta setmana que Pol Gibert ocuparà la d'Empresa i Treball, Raül Moreno, la de Drets Socials i Inclusió, i Jordi Terrades, la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. A les últimes hores també ha transcendit un altre nom que s'incorpora en aquest últim departament, el de més envergadura del govern sota les ordres de Sílvia Paneque, el de l'històric dirigent Manel Nadal, que es convertirà en el secretari de Mobilitat i Infraestructures. Torna així a una tasca que ja va capitanejar amb els governs de Maragall i Montilla. Queda encara, però, per saber l'estructura base de bona part dels departaments. Un dels que suscita més interès és el d'Interior de Núria Parlon pel moment delicat que travessa el cos dels Mossos d'Esquadra. Fons del govern confirmen que Josep Lluís Trapero serà nomenat major dels Mossos, tal com el president Illa havia promès en campanya, però l'anunci està previst que el faci la mateixa consellera juntament amb altres decisions els propers dies o setmanes. En l'àmbit de la comunicació aquest matí, el DOC publica el nomenament de la periodista Rosa Fernández com a cap del gabinet de comunicació del president Illa. Fins ara formava part de l'equip de comunicació del PSC i el fins avui el seu cap, Josep Taverner, ha estat nomenat cap del gabinet d'Economia. També, segons hem pogut confirmar aquesta emissora, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals continuarà adscrita al Departament de Presidència a mans ara del socialista Albert Dalmau.
Carles Puigdemont assegura que no tornarà a Catalunya de manera permanent fins que la justícia li apliqui l'amnistia. En un article en anglès que publica avui al portal Politico, l'expresident de la Generalitat es referma en el pla que va activar perquè no el detinguessin en el seu retorn de fa 8 dies. Diu que no va tornar perquè l'arrestessin, sinó per exercir el dret a resistir l'opressió que, segons ell, comet el Tribunal Suprem. En l'article, Puigdemont també confirma que va arribar a Barcelona 2 dies abans de l'acte de rebuda a l'Arc de Triomf i admet que la fugida no va ser fàcil. Explica que no es va amagar al maleter de cap cotxe, sinó que va seure a la part del darrere d'un vehicle privat i va marxar per la frontera de la Catalunya Nord. Un quart de dues, obrim l'àrea de servei i connectem amb l'equip viari per saber l'estat de les carreteres. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, Anna, a aquesta hora encara es mantenen les cues a la P7, en el tram que va de Cambrils a Vinyols i als Arcs, sentit cap al nord, sentit Barcelona. De fet, continuen les feines que duren des d'aquest matí per retirar els dos tràilers accidentats i la càrrega també d'aquests camions. Per tant, s'ha d'acabar d'enllestir la via i, per bé que hi ha un carril només obert, doncs hi ha aquest tram de retenció. A l'autovia Sec, que és la via paral·lela, també hi ha retencions intermitents de Cambrils a Vilaseca, en direcció cap a Tarragona, sentit sud. I la resta, les bosses de retencions que es mantenen al decurs d'uns 8 quilòmetres a la P7 d'Agullana a la Jonquera, direcció cap a França, hi ha trams que van tirant, i a la mateixa Nacional 2, en aquesta zona, hi ha cua i compacta de la Jonquera al Pertús d'entrada a França. A més, afegim trams de retenció a diferents vies, sobretot de la costa, com la C31 Palafrugell i d'entrada Torroella de Montgrí, la GI614 encara amb una congestió important a Cadaqués, cap a la platja. Un altre punt és la C63 a Lloret de Mar, direcció cap al sud, tot el matí amb retencions, o a la Cruïlla de la Nacional 260 amb la Nacional 152 a Puigcerdà. Aquesta via presenta una retenció destacable. I les obres que fan la Guitza, la C17, amb aturades de 1,5 km a Canovelles, sentit Barcelona, i estones la Ronda de Barcelona també presenta aturades, ara ho fa a la zona de Sant Gervasi fins a l'altura de Vallcarca, direcció Besòs. Recordem que hi ha obres que tallen un carril. El transport públic, de moment sense incidències, és un matí tranquil, sense incidències destacables segons els diferents operadors. Ho deixem aquí, tindreu més informació just a l'informatiu.
Sentim la previsió del temps amb Gori Massip.
Arribem al migdia d'aquest divendres amb un temps a dues cares, tallat amb ganivet pràcticament, la meitat oriental de Catalunya sota una capa de núvols força espessa, fins i tot amb alguns ruixats que s'escapen a aquesta hora cap al Baix Empordà, punts del Maresme, alguna gota a la mateixa ciutat de Barcelona, els registres més destacats però no passen dels 5 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà o 3 a l'Estartit. I en canvi, més sol cap a les comarques de Ponent, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. A la tarda hem d'esperar més xàfecs que reactivin fins i tot una mica més, des del Pirineu, Prepirineu, avançant cap al sud, Catalunya central, i fins i tot a mitja tarda podrien arribar cap al prelitoral a la mateixa línia de la costa de Barcelona. Mantindrem un cel més net de núvols, o menys núvols, si més no, cap a les Terres de l'Ebre i cap a les comarques de Ponent. Tot plegat amb unes temperatures força suaus, agradables, una calor continguda. Les màximes més altes no esperem que passin dels 33 o 34 graus cap a Ponent i cap a l'interior de la Vall de l'Ebre.
Catalunya Informació.
On farà 6 actes en 15 dies.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Informació.
Un quart i mig de dues, els robatoris de coure a la xarxa de tren continuen disparats. Del gener fins al març n'hi ha hagut 52 més que en el mateix període de l'any passat. El 96% dels delictes s'han comès a la xarxa ferroviària d'Adif i el 4% a la dels ferrocarrils de la Generalitat. L'àrea metropolitana de Barcelona concentra la majoria de robatoris de cable de coure, que es fan sobretot a les catenàries. Per municipis, Lleida encapçala el rànquing. Des del 2010, la capital del Segrià n'ha patit 69, per sobre d'entorns amb més densitat d'infraestructura ferroviària, com pot ser Barcelona, amb 53 robatoris, o l'Hospitalet del Llobregat, amb 51. Desarticulada una banda criminal que es feia passar per agents de policia per cometre robatoris violents a tot Catalunya. El grup estava liderat per un exagent de la Policia Nacional, expulsat del cos, i s'havia especialitzat a robar altres organitzacions criminals. En un operatiu conjunt, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 6 persones, 5 homes i una dona d'entre 35 i 49 anys, i se'ls imputen 5 fets delictius, el més greu de tots, un robatori amb violència i intimidació el maig passat a Tortosa. L'incident va acabar amb una víctima ferida per 2 impactes amb arma de foc. Als 5 homes, a més, se'ls atribueixen delictes de lesions i robatori o furt d'ús de vehicle. 4 dels detinguts són, a hores d'ara, en presó provisional. En el marc de la investigació, els agents han dut a terme 7 escorcolls en diferents municipis de la demarcació de Barcelona, en els quals van intervenir més de 40.000 euros, articles policials, mig quilo de xix i diversos dispositius tecnològics. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els 4 detinguts per intentar matar el pare del futbolista Lamine Yamal ja han passat a disposició judicial als jutjats de Mataró. Un d'ells és l'autor material de l'apunyalament de Munir Narrawi, amb qui els homes havien discutit hores abans de l'agressió. El pare del jugador diu que es troba millor i també diu que ha d'estar més tranquil. Mataró, Marta Vallès.
3 dels homes els van detenir el mateix dimecres a la nit després de l'apunyalament, i el quart ahir al matí. Són veïns del barri de Rocafonda de Mataró, el mateix on encara resideix part de la família del jugador. Són els mateixos homes amb qui Munir Narrawi, de 38 anys, havia discutit dimecres a la tarda per un problema menor, però que va requerir la presència de la policia local perquè van arribar a les mans. 6 hores més tard tenia lloc l'apunyalament en un aparcament a l'aire lliure de la mateixa zona, molt a prop del carrer on hi havia hagut la baralla. El relat dels testimonis va permetre a la policia local relacionar els 2 fets i identificar els possibles implicats. El cas va passar a mans dels Mossos d'Esquadra, que van detenir els 4 homes. El pare del futbolista continua ingressat a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Ell mateix va penjar un missatge al seu compte d'Instagram on deia que es troba millor i que ha d'estar més tranquil. També ahir la nit va fer unes declaracions al programa El Chiringuito.
Me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor. Muchas gracias a todos. Hay que estar más tranquilo por el bien de todos y el mío y de mi familia. Tengo que estar más tranquilo porque no me queda otra. Hay que pensar que la justicia haga su trabajo y lo va a hacer seguramente. Es lo más importante. Porque me veía entre la vida y la muerte. Claro que tuve miedo como cualquier ser humano.
Els 4 homes estan detinguts per intent d'homicidi, tot i que només un d'ells seria l'autor material de les ganivetades.
Un incendi aquesta nit passada en un bloc de pisos a l'Horta de Lleida ha obligat a evacuar 9 persones per inhalació de fum. Se sospita que l'origen del foc és una caixa elèctrica manipulada. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles.
L'incendi ha començat poc després de la mitjanit en un bloc de pisos de la partida de Llívia. Això és a l'Horta de Lleida, la gran zona agrícola que envolta la ciutat. A la zona s'hi celebrava la festa major i el foc ha provocat una gran alarma, ja que alguns dels veïns s'han hagut d'estar als balcons per evitar el fum. Finalment, els serveis d'emergència han traslladat 9 persones per inhalació de fum, 8 de les quals ja tenen l'alta i una continua ingressada. El foc ha començat als comptadors de l'edifici, com ha explicat l'alcalde accidental Carlos Enjuanes.
S'està acabant de determinar les causes, però sembla bastant probable o plausible que hagi set d'una caixa elèctrica. Una caixa elèctrica que possiblement hagi estat manipulada.
El bloc no té danys estructurals i els veïns hi han pogut tornar quan s'ha pogut ventilar i n'ha marxat el fum.
Catalunya Informació.
La pel·lícula El sindicat i el documental El hombre de las mil caras estan entre les novetats destacades a plataformes per aquest final de setmana. Marc Garriga.
Hi, I'm Mikey.
Roxanne Hall. How often is it that you run into high school sweetheart after 25 long years?
El sindicat arriba a Netflix en versió en català. És un thriller d'acció i alhora una comèdia d'espies amb Halle Berry i Mark Wahlberg, on ell és un paio que no ha sortit mai de Nova Jersey i ella una espia internacional que ha de recuperar una informació molt valuosa, però necessita que ho faci algú anònim i decideix que sigui el noi amb qui sortia a l'institut, tot i que fa 25 anys que no es veuen. També a Netflix arriba la comèdia espanyola No puedo vivir sin ti, protagonitzada per l'humorista Adrián Suar, que està acompanyat de Paz Vega i Eva Santolària. A la mateixa plataforma es pot veure des d'ahir la quarta temporada d'Emily in Paris i des de demà la sèrie romàntica coreana Amor en la puerta del lado. Una altra de les estrenes atractives d'avui és el documental francès El hombre de las mil caras.
Il m'a dit qu'il s'appelait Ricardo et qu'il était brasilien.
Explica, entre la investigació policial i sociològica, com s'ho muntava un home que convivia alhora amb quatre dones, per qui tenia una identitat diferent que s'anava adaptant als gustos de cada una i totes eren mentida. S'estrena a Filmin, igual com el biopic Hammarskjöld, Lucha por la Paz, sobre aquest diplomàtic suec que va ser una peça clau de la Guerra Freda. Altres estrenes destacades són Rick y Morty, el anime, a Max, una mena de reinterpretació a la japonesa d'aquesta famosa sèrie que veu de Retorn al Futur, la sèrie d'animació Star Trek Prodigy, que arriba demà a Sky Showtime, i el film Jackpot a Prime Video sobre una loteria mortal del futur on, si un assassí mata el guanyador abans que es pongui el sol, pot reclamar el premi.
Els esports.
Cinc minuts per dos quarts de dues. Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. Dani Olmo no jugarà contra el València. Així ho ha confirmat Hansi Flick en la seva primera roda de premsa prèvia de Lliga. Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gamper. Roger Busà, bon dia.
Bon dia. El tècnic del Barça descarta la presència del jugador de Terrassa per aquest debut a València. Olmo no està inscrit, el club no pot, i en canvi, qui sí que ho estarà serà Íñigo Martínez. A Mestalla també hi serà Pedri, que torna de la lesió. Avui ha tornat a treballar amb el grup i entrarà a la llista de convocats. Diu Flick que és un jugador especial i que podria ser una opció a la segona part. Sobre el tema econòmic, el fair play i el problema amb les inscripcions, el tècnic alemany accepta la situació que hi ha.
Everything what we cannot change, we don't think about that.
No pensem en les coses que no podem canviar. No hi ha excuses, les coses van així i he vingut amb la situació que hi ha i l'accepto. Ja he tingut moltes experiències en el passat, nosaltres ens centrem en el partit de demà i intentarem guanyar a València.
So we are focused on tomorrow. Yeah, we're trying to win in Valencia.
L'equip ha fet aquest matí l'últim entrenament i viatjarà demà al migdia cap a València. Abans, Flick farà pública la llista de convocats, insistim, sense Dani Olmo i sí, a Íñigo Martínez.
Gràcies, Roger. Un Barça que, per cert, ha anunciat que Arnau Blanco s'incorpora a l'estaf de Hansi Flick en substitució de Thiago Alcántara, que avui s'acomiada de l'equip. De la seva banda, el Girona ha fet oficial la incorporació de Pau López, l'exporter de l'Espanyol. Arriba a l'equip gironí, s'ha dit, per una temporada procedent de l'Olímpic de Marsella. Un Girona que avui s'entrenarà i ho farà amb el davanter macedoni Bojan Miovski, també amb el porter Pau López. Tot plegat el dia després de debutar a la Lliga amb empat a un al camp del Betis. I en clau espanyol, el club blanquiblau ha oficialitzat la inscripció del francès Irvin Cardona, l'últim dels fitxatges del club que faltava per ser inscrit a la Lliga. Un club que en clau femenina ha anunciat el fitxatge de l'ex del Llevant Les Planes, Trudy Carter. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid ha presentat el seu fitxatge estrella, Julián Álvarez.
No me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial, que decís que Messi sería incapaz, que creo que no era así tampoco. Nada, vengo a aportar lo mío, a ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones, obviamente.
El davanter argentí, recordem, prové del Manchester City i va ser un dels jugadors clau perquè l'Argentina de Messi guanyés el Mundial.
Catalunya Informació.
En directe, en aquests moments, tenim en marxa la sisena etapa del Tour de França femení. 159 quilòmetres entre Remire, Mont i Morteau, amb tres ports de tercera categoria i un de segona. De moment, s'han recorregut gairebé la meitat del trajecte, que eren encara més de 80 quilòmetres, i de moment el liderat de l'etapa és per 14 ciclistes contundents. Ara mateix són 17, a falta de 87 quilòmetres, a 30 segons del gran grup on hi és la portadora del mallot groc, la polonesa Katarzyna Niewiadoma, amb 19 segons per davant de la nord-americana Faulkner. També en ciclisme i al vespre a Lisboa es va presentar la Vuelta, una ronda espanyola que comença demà dissabte i que tindrà 21 etapes fins al 8 de setembre, una Vuelta on hi participa el català Pau Miquel amb l'equip Kern Pharma.
Moltíssima gent, no? Ja hem vist les alineacions amb Roglic a Bora, serà un home molt important. Carlos Rodríguez crec que ho pot fer molt bé després del Tour. Carapaz és un home home que per etapes jo ja crec que alguna guanyarà segur. I bé, jo crec que serà una volta doncs, molt això, interessant. En aquest sentit, no crec que sigui tan controlada com ha sigut el Tour aquest any.
Miquel serà un dels tres catalans a la Vuelta, sent els altres dos Marc Soler a l'Emirates i Roger Drià amb el Red Bull Bora. En motociclisme, per cert, ha començat aquesta hora el segon entrenament de Moto3, el Gran Premi d'Àustria. Més tard, ja a partir de les 3, serà el torn de MotoGP, que tindrà l'entrenament oficial del divendres. Aquest matí, a la sessió lliure, el Red Bull Ring ha estat accidentada degut a una caiguda de Pedro Acosta que ha obligat a treure bandera vermella. També ha caigut un parell de vegades a l'Aleix Espargaró, però sense conseqüències, mentre que el millor català de la sessió ha estat Pol Espargaró, que ha quedat tercer.
Ara són 2:15. Repassem les notícies més destacades fins ara. El Ministeri de Sanitat fa una crida a la calma després que Suècia hagi confirmat el primer cas de la nova variant de la varola del micó fora de l'Àfrica, que es contagia més fàcilment. A Catalunya s'han detectat 29 casos de la malaltia des de principis d'any i cap d'ells és d'aquesta nova variant. Rússia acusa els Estats Units i l'OTAN d'estar directament implicats en la incursió d'Ucraïna, que va començar avui fa 10 dies. L'influent assessor del Kremlin, Nikolai Patrushev, considera que les forces ucraïneses no haurien entrat en territori enemic si no tinguessin suport d'Occident. Menorca valora els danys causats per les tempestes d'ahir, que van deixar 200 litres per metre quadrat en menys de 4 hores. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, de visita avui a l'illa, es mostra favorable a estudiar la declaració de zona catastròfica a les poblacions més afectades per les pluges torrencials. I en aquesta segona part de l'informatiu explicarem que la Guàrdia Civil ha detingut a València un home que feia 16 anys que estava fugit després d'haver agredit sexualment la seva neboda menor d'edat. Va cometre els abusos entre l'any 96 i el 99 a la localitat de Benitatxell, Alacant, i l'agressor estava desaparegut des del 2008. Ens fixarem en Tailàndia, on la dinastia del Shinawatra torna al poder. El Parlament ha escollit avui com a nova primera ministra Petongtarn Shinawatra, filla i neboda de dos excaps de govern tailandesos que van ser destituïts per cops d'estat. I sentirem la música del cantautor Roger Mas, que aquest vespre actua al Castell de Ciutadilla, a l'Urgell, dins del cicle Perifèria Cultural, i presentarà el seu projecte personal titulat El Viatge.
Catalunya Informació.
I en esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
Dani Olmo no jugarà contra el València.
L'entrenador Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que Olmo encara no està a punt i no formarà part de l'equip demà a Mestalla. Mentrestant, el tècnic alemany sí que comptarà amb Íñigo Martínez, a qui el club ha pogut inscriure a la Lliga.
I el temps, el cel es manté ennuvolat a les comarques de Girona i Barcelona, on s'escapen alguns ruixats puntuals. De cara a aquesta tarda, afectaran més sectors de l'interior i avançaran cap al prelitoral i la façana litoral, tot plegat amb unes temperatures contingudes de fins a 33 o 34 graus, allà on més s'enfilin. Ara passen 2 minuts de 2:15. Tot i que a Europa s'ha detectat un primer infectat amb la nova variant de la varola del mico, el Ministeri de Sanitat demana calma i descarta augmentar, per ara, les mesures preventives. Les autoritats sanitàries espanyoles estudiaran si cal revisar-les i insisteixen en la vacunació de les persones amb relacions sexuals de risc. Madrid, Paula Brujats.
A Catalunya s'han detectat des de principi d'any 29 casos de la varola del mico. A tot l'estat espanyol pugen a 264. Són tots casos lleus i de l'anterior soca del virus, que és menys agressiva i menys transmissible. No s'ha detectat per ara cap infectat amb la nova soca, però davant l'alerta decretada per l'OMS i després que Suècia hagi reportat el primer cas de la nova variant fora de l'Àfrica, les autoritats sanitàries estudiaran si cal extremar la prevenció. Diana Morán, ministra de Ciència.
Entre el lunes i el martes habrá reuniones internas del gobierno, del propio Ministerio de Sanidad, reuniones también con otros organismos europeos y reuniones con las comunidades autónomas, y en base a toda esa información que se vaya recabando se tomarán las medidas que se consideren adecuadas.
El Ministeri de Sanitat demana calma i prudència i insisteixen en la vacunació per als col·lectius de risc, homes d'entre 20 i 50 anys amb conductes sexuals de risc, són per ara els que reben la vacuna, a l'espera de veure si cal ampliar-la a nous col·lectius davant la nova variant que l'Àfrica ja es transmet per contacte directe amb la pell o cara a cara amb un infectat. Els principals símptomes de la varola del mico són malestar general, febre i erupcions a la pell.
Més notícies. Menorca valora els danys causats per les tempestes d'ahir, que van deixar 200 litres per metre quadrat en menys de 4 hores. Les autoritats de l'illa podrien demanar la declaració de zona catastròfica a Es Mercadal i a Alaió, els pobles més afectats per les pluges torrencials, on les destrosses són molt importants i la normalitat trigarà a recuperar-se. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, de visita avui a Menorca, s'ha mostrat favorable a estudiar-ho.
Jo crec que esa va ser una de las consecuencias que veremos. Hay que ver, pero se va a tramitar y nosotros evidentemente estamos a la espera y sabemos que la afectación ha sido importante y concentrada y habrá que ver, no se puede prejuzgar el resultado de esa evaluación, pero es más que probable que efectivamente esto llegue al Consejo de Ministros.
A les illes avui continuen pendents del cel, tot i que aquesta nit i matinada la Dana els ha donat un respir. Les pluges, però, han de continuar en les properes hores. I aquest matí han començat a peritar els danys que la pedregada de dimarts va fer a més de 700 hectàrees de fruita del Pla de Lleida. S'ha començat per les varietats que s'estan collint ara. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles.
Un equip de 8 perits d'AgroSeguro, que és la companyia estatal que fa les assegurances agràries, ressegueix des d'aquest matí les finques del Baix Segre, el Segrià i les Garrigues, on la pedregada va provocar danys amb afectacions d'entre el 30 i el 100%. La pedra va tocar 750 hectàrees, de les quals AgroSeguro ha rebut informes de danys d'unes 550. Les altres o ja estan collides o no estan assegurades. Montse Minguell, coordinadora d'AgroSeguro a Catalunya.
Ara el que tindrem són les varietats de recol·lecció o les que s'estan collint, i després anirem fent, doncs, a mesura que s'hagin anat collint la resta de varietats. ¿Vale? Però comptem que en 2-3 dies tindrem lo fort del sinistre peritat.
Per tant, primer es perita en préssecs, nectarines i peres i després es farà la poma. S'espera que la setmana vinent ja es pugui saber l'afectació a nivell econòmic. Per fer aquests peritatges ha calgut redistribuir i reforçar l'equip de pèrits, ja que també estan treballant amb la vinya.
Ara estem centrats a les zones on estan iniciant la brema, el que passa que la brema cada vegada també més avançada, i llavors clar, tenim un desplegament quasi per tot el territori català. Val? I sí, doncs danys per sequera, per falta de pluja. Estem recepcionant els sinistres, vam començar la setmana passada i preveiem que serà un sinistre important, perquè la gent es va ficant a collir i llavors ens van fent els sinistres.
S'estan fent peritatges de vinya al Penedès, l'interior de Tarragona i el Priorat, entre d'altres.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
Tòquio està en alerta per la proximitat del tifó Ampil, que avança amb forts vents i pluges torrencials en direcció a la capital del Japó. Ampil és el setè tifó de la temporada al Pacífic i està considerat de categoria molt forta. Segons l'Agència Japonesa de Meteorologia, els vents arribaran als 216 km per hora i poden provocar esfondraments d'edificis molt mal a mar i esllavissaments de terra. De moment hi ha inundacions de diversos edificis, arbres i torres elèctriques caigudes i 3 ferits lleus. La virulència del tifó també ha obligat a cancel·lar vols i una vintena de serveis ferroviaris. Rússia acusa els Estats Units i l'OTAN d'estar directament implicats en la incursió d'Ucraïna, que avui compleix 10 dies. L'influent assessor del Kremlin, Nikolai Patrushev, considera que les forces ucraïneses no s'haurien atrevit a penetrar en territori enemic sense la participació i suport directe d'Occident. L'exèrcit de Kiev afirma que té sota el seu control una zona de 1.150 quilòmetres quadrats dins de la regió russa de Kursk, on intenta consolidar la posició i ha muntat una administració militar. Les forces russes, per la seva banda, asseguren haver destruït 2 llançadores de míssils ucraïneses. Aquest atac sorpresa ha suposat una injecció de moral per a Ucraïna, però és difícil que vagi més enllà. Ho diu Pol Moles, president de la Societat d'Estudis Militars a Catalunya Informació.
Les reserves de les Forces Armades d'Ucraïna són bastant magres i sí, podrien continuar mirant de penetrar en territori rus, però una cosa és la zona de combat i l'altra és la zona que consolidis. I tenim present que té poques reserves, doncs seria arriscat penetrar encara més.
Moles creu que és molt aviat per saber si l'ofensiva ucraïnesa pot frenar l'avanç rus al Donbass, però sí que canvia la posició de força de Kiev en unes eventuals i encara no previstes negociacions de pau. I a Tailàndia, la dinastia dels Shinawatra torna al poder. El Parlament ha escollit avui com a nova primera ministra Petongtarn Shinawatra, filla i neboda de 2 excaps de govern tailandesos que van ser destituïts per cops d'estat. La nova primera ministra, que ja ha promès el càrrec, té 37 anys i és la segona dona que governa Tailàndia, a més de la més jove. S'espera que el seu perfil ajudi a convèncer les noves generacions que reclamen una refundació del país sota el control dels militars, les elites i la intocable monarquia. El Tribunal Constitucional va destituir dimecres el primer ministre, al·legant que havia vulnerat la Carta Magna quan va nomenar com a ministre un advocat condemnat per intent de suborn. Una setmana abans, els mateixos jutges van dissoldre el principal partit de l'oposició Avançar per considerar que posava en perill la corona. La formació reformista va guanyar les últimes eleccions, però el Senat, controlat per l'exèrcit, va bloquejar tots els seus intents de formar govern. La Guàrdia Civil ha detingut a València un home que feia 16 anys que estava fugit després d'haver agredit sexualment la seva neboda menor d'edat. Els abusos s'havien produït entre el 1996 i el 1999 a la localitat de Benitatxell, Alacant. L'home estava desaparegut des del 2008, quan es va celebrar el judici. Fonts policials asseguren que el seu entorn familiar l'ha ajudat a amagar-se durant aquests anys. Falten 20 minuts per les dues. Detingut un home a l'aeroport de Barcelona que transportava més de 2 quilos de cocaïna. Un quilo i mig estava amagat en dues ampolles de xampú que havia facturat i els altres 800 grams estaven en càpsules a l'interior del seu organisme. L'home, de 31 anys, ha estat enxampat quan ha aterrat al Prat, provinent del Paraguai, d'on és originari. La paral·lela americana és la plaga estrella d'aquest estiu. Segons les empreses del sector, que aquest any han avançat les tasques de prevenció per mirar de frenar-ne l'expansió, no se n'acaben de sortir i aquesta espècie continua conquerint territoris. Andreu García és el portaveu de DEPAP, l'associació que les agrupa.
Per l'any passat, el que estem parlant és que estem veient paral·leles en més jocs, el que passa és que l'activitat està molt elevada, però com cada estiu, ara mateix. Tot i haver avançat les tasques preventives, hi ha barris on a lo millor no hem tingut mai aquesta incidència i de repente estem veient-les.
Al litoral i al prelitoral, la panerola americana ja hi està completament instal·lada i només té una presència testimonial en algunes comarques del Pirineu i el Prepirineu. A Martorell, al Baix Llobregat, n'han detectat moltes sota els contenidors d'escombraries i ja han actuat per erradicar-les. José Daniel Alcalde, responsable de Via Pública de l'Ajuntament, ens parla del sistema que han fet servir.
És un lloc que atrau les paneroles. Aquestes, una vegada que el consumeixen, els afecta al sistema nerviós i acaben morint. L'avantatge d'aquest producte és que també aquesta paral·lola que ha mort, com que l'americana entre elles també es mengen, si una paral·lola es menja una paral·lola que ha mort per culpa de que ha ingerit aquest producte, aquesta també pot morir. D'aquesta manera arribem a més.
La calor afavoreix aquestes paneroles, però també altres insectes com les palometes de la farina o el cacau. Josep Joan Domènech, gerent de l'empresa Ambient Servei, ens confirma que cada vegada n'hi ha més i que la seva temporada s'està allargant.
Ha augmentat perquè la temperatura ha augmentat. L'hivern és més curt i l'estiu és més llarg. A l'abril ja notem moviment. I per l'altre costat, de l'any, doncs cap als mesos de setembre, abans de l'octubre potser, s'ha allargat pels dos costats.
En canvi, aquest no és un estiu de mosquits. Malgrat que les pluges han reactivat la presència d'aquest insecte, els 3 anys de sequera no els han ajudat i estan donant poca feina als especialistes en plagues. Cada setmana d'estiu, els equips de neteja municipals recullen 11 tones de deixalles a la platja de Barcelona, una quantitat molt vinculada a la moda de passar la nit a la vora del mar fent festa. Una tendència que cada vegada és més present entre els joves i els turistes. Ens ho explica Cristian Roldán.
Aquesta moda de passar la nit a la platja fent festa i bevent begudes alcohòliques provoca greus problemes de convivència amb els veïns de la Barceloneta. Es queixen que durant aquests mesos d'estiu la platja del Somorrostro, entre l'Espigó del Gas i el Moll de Marina, es converteix cada matinada en una claveguera a cel obert. La zona de sorra està plena de gent que hi dorm després de sortir de festa. Però el més alarmant, ens expliquen, és la brutícia que generen.
Perquè utilitzen com a vàter i deixen totes les deixalles i és una bruta horrorosa.
En lloc de la platja marrón, que ha de ser la sorra, diries que és blau cel, perquè tots són botelles. Tots són botelles de plàstic, botelles de vidre. Et criden, vine, vine, vine. Jo me poso a nedar, arribes fins allà i com que la majoria estan borratxos, se poden nedar.
Des de l'Ajuntament de Barcelona informen que durant els mesos d'estiu, cada setmana, es recullen més d'11 tones de brutícia només de la sorra de les platges. Alguns treballadors de la neteja asseguren que es tracta del triple de deixalles que durant la resta de l'any. La majoria de les persones que passen la nit a la platja estan de festa i no es responsabilitzen de la brossa que generen.
Nosaltres hem estat de festa tota la nit i hem decidit veure la posta de sol.
Posta?
La sortida del sol.
Sunrise.
A lot of people.
Molta gent, molta brossa, però crec que ho netejaran molt ràpidament.
A més, el consistori recorda que no està permès pernoctar als espais públics de la ciutat i afegeixen que estan estudiant els fets per actuar segons marca l'ordenança.
Catalunya Informació.
El comte de Mataplana no tenia dos cavalls. L'un era blanc com la gebre, l'altre fos com l'opacat.
El cantautor Roger Mas actuarà aquest vespre al Castell de Ciutadilla, a l'Urgell, dins del cicle Perifèria Cultural, i presentarà el seu projecte personal titulat El Viatge, que ell mateix ens ha definit com una experiència.
És el meu projecte personal. I ara jo al setembre estreno un disc amb el Copa Sant Jordi, però el meu projecte personal doncs, és El Viatge, que és un projecte que vaig treballant a poc, no? I em sembla que és un lloc estupendo per fer-ho. El Viatge és una obra amb nou moviments, és com una peça, és una peça llarga i que no, és difícil d'explicar, jo crec que s'ha de venir per veure.
La d'aquest vespre és una proposta musical, però també gastronòmica, ja que el xef Sergi de Maià elaborarà receptes de l'edat mitjana amb productes locals de l'Urgell i acompanyats de vins de la cooperativa urgellenca L'Olivera.
És un cuiner que admiro molt i m'ha donat il·lusió de poder compartir el vespre amb ell i sé que ell doncs això ens farà... Som en un castell medieval i em sembla que ens farà un viatge a l'edat mitjana amb la cuina catalana precolombina.
El Perifèria Cultural va començar al juny i s'allargarà fins a l'octubre amb propostes arreu de Catalunya, però triant sempre ubicacions que no acostumen a acollir grans festivals musicals. Ara són 3:15, actualitzem la previsió del temps amb Gori Massip.
El cel continua força tapat a aquesta hora cap a les comarques de Girona, Barcelona, fins i tot amb algun ruixat que es continua passejant, però amb registres de precipitació poc abundants, fins a 5 litres per metre quadrat a la Bisbal d'Empordà o 3 a l'Estartit. Cap a les comarques de Ponent, Pirineu més occidental, Terres de l'Ebre, en canvi, hi llueix un bon sol. Aquesta tarda hem d'esperar que es reactivin una mica aquests xàfecs, avançant de nord a sud, des del Pirineu, Prepirineu, cap a la Catalunya central, i fins i tot ja de cara a mitja tarda vespre podrien arribar a punts del prelitoral o la mateixa línia de la costa de Barcelona. Estaran xàfecs irregulars, inconexos, però que estones poden descarregar amb certa intensitat. Tot plegat amb unes temperatures contingudes, moltes màximes al voltant d'aquests 30-31 graus. Les més elevades no esperem que passin dels 33 o 34 cap al Pla de Lleida i cap al nord de la Vall de l'Ebre.
Rosalía ha publicat aquesta matinada la seva col·laboració amb Lisa, la membre tailandesa del grup de K-pop Blackpink. Es titula New Woman i aviat la veurem en el repartiment de la tercera temporada de la sèrie d'HBO The White Lotus. El tema combina ritmes hip-hop i rap en anglès i castellà i és un cant a l'empoderament femení. El videoclip l'ha rodat Dave Meyer a Los Angeles i està a punt d'arribar als 9 milions de visualitzacions des de les 2 de la matinada, que és quan ha aparegut a YouTube. Així doncs, Rosalía irromp al mig de l'estiu després de més de mig any sense publicar res nou. El seu tema anterior va ser Oral, publicat el novembre de l'any passat, i on col·laborava amb la islandesa Björk. Però avui també s'ha publicat una altra col·laboració d'Alçada, el nou tema de Muixca i Julieta, que es diu Vaya Liada.
No escric per dir, te perdó.
És la segona vegada que les dues artistes, referents de la música urbana feta a casa nostra, col·laboren en una cançó. Ja van fer juntes l'any passat el tema No m'estima més. De fet, dins del nou senzill que acaben d'estrenar, hi ha una referència a aquella primera col·laboració. La publicació d'aquesta cançó també va acompanyada d'un videoclip dirigit per Marcel Sesplugues i produït per Paula Farelo, germana de Muixca. Al videoclip, que ja està penjat a YouTube, veiem les dues artistes en una mansió amb piscina. Per cert, al final de la cançó deixen entreveure que continuaran fent cançons juntes en un dels últims versos i sentim a Muixca dient un hit a l'any. Però hi ha un altre tema que també és nou d'avui i que també està generant rebombori a les xarxes.
just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I...
Die With A Smile és la col·laboració entre Bruno Mars i Lady Gaga. La cantant novaiorquesa ha confirmat que és un tema esporàdic i no l'avançament de cap nou disc ni l'inici d'una col·laboració més extensa entre els dos artistes. Però de moment, el videoclip on tots dos vesteixen com si estiguessin en una festa country ja porta 1 milió de visualitzacions des que s'ha penjat a YouTube a les 7 del matí.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Seguim amb música perquè el Rototom Sants Plaix de Benicàssim, l'esdeveniment reggae més gran d'Europa, se celebra des d'avui fins al 21 d'agost en 7 escenaris amb 150 artistes i fins a 220.000 assistents. La d'aquest any és una edició que s'obre nous sons com el hip-hop i el rap. Un dels espectacles destacats d'avui és l'homenatge de diversos artistes al músic jamaicà Peter Tosh, que va ser membre de The Wailers amb Bob Marley. Un altre esperat concert de tribut és el del trombonista suís Samuel Blazer, el músic Don Drummond, músic i compositor d'Escatalites, mort ara fa 55 anys. També s'espera amb atenció el Rototom Circus Show, amb 4 companyies de circ que sortiran a escena del 17 al 20 d'agost. Altres actuacions que hi haurà al festival són les d'Alpha Blondie i la banda jamaicana Black Hururu, que faran a Benicàssim el seu únic concert a l'estat. També actuarà The Congos and Gladiators, Johnny Clark, Twinkle Brothers, Marcus Gatt i la banda californiana Groundation, al costat del reggae més modern del Borosí. De l'estat, al Rototom hi actuaran els navarresos Iseo and Dodo Sound, la banda Green Valley pels seus 20 anys de carrera i el mestissatge de toc de flamenc de Chambao. La xobertia del festival dedicat a la música de cambra dels segles XVIII i XIX arriba avui al seu escenari principal, la Canònica de Vilabertran, a l'Alt Empordà. I com a mostra de suport als joves talents europeus, el primer concert serà amb la jove soprano alemanya Katia Mederer. Girona, Fèlix Martín.
Katia Mederer, de 23 anys, interpretarà avui a Vilabertran les cançons gitanes de Dvořák. Cançons que recullen la cultura i la tradició musical del poble gitano a Bohèmia, ben coneguda de Dvořák. Mederer, acompanyada al piano per Wolfram Rieger, també interpretarà Brahms, Wolf i, esclar, Schubert. El director del festival, Víctor Medem, destaca la força de la soprano, que va obtenir una de les beques del projecte per a joves Lead the Future 2023.
És un talent jove extraordinari i tenim molt d'orgull de presentar-la en un concert inaugural amb tots els etiuts, perquè creiem que és una cantant que val la pena que la conegui més gent, i sobretot nosaltres reafirmem amb això realment el nostre compromís amb la gent jove i el talent jove, que necessita no només suports per formar-se, sinó també oportunitats per saltar l'escenari.
Des d'avui, a la Canònica Medieval de Santa Maria de Vilabertran hi haurà concerts gairebé cada dia fins a finals de mes. No hi faltaran els barítons Matías Guerné, que va debutar a la xobertia de ja fa 30 anys, André Schun o el Quartet Casals. I també es podrà sentir la interpretació de la integral de Schubert per a violí i piano el dia 27. La 32a edició de la Xobertíada va tenir el seu preàmbul el cap de setmana passat amb 2 concerts a Vilajuïga i s'acabarà precisament també a Vilajuïga amb un concert familiar el dia 1 de setembre.
A Lleida, el complex multicine dels antics cinemes Lauren podria reobrir en el termini d'un any. Així ho pronostica el director de l'empresa que en va gestionar la subhasta. L'administrador concursal ha autoritzat l'oferta de compra de l'empresa, que en va fer la licitació més alta, d'1,5 milió d'euros. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'empresa que comprarà les instal·lacions també haurà d'invertir entre 2 i 3 milions més per rehabilitar les sales de cinema i digitalitzar el local que, durant molts anys, ha estat vandalitzat i ocupat. També haurà de liquidar el deute amb l'Ajuntament de Lleida, així com amb la comunitat de propietaris. Luis María Arnaiz, director de l'empresa que va gestionar la subhasta del complex.
El comprador tiene la obligación de subrogarse en dos hipotecas tácitas, que son la comunidad y el IBI pendiente. Además del importe que tienen que pagar y además, por supuesto, de que esas instalaciones han sido vandalizadas y ponerlas en valor pues va a costarles muchísimo dinero.
El comprador llogarà el local a una cadena de cines que preveu adaptar dues de les 13 sales perquè siguin immersives, amb butaques que vibren. Segons Arnaiz, la intenció dels nous propietaris és posar en marxa el complex tan aviat com sigui possible i pronostica que d'aquí un any el multicine ja podria estar en funcionament.
Creo que estaban ya tramitando o empezando a tramitar proyectos y licencias porque efectivamente van, y es una buena noticia, serán cines. Yo creo que tiene toda la pinta de querer ponerlo en marcha de manera inmediata. Yo creo que el año que viene por estas fechas eso ya estará abierto.
L'equipament, que té sales de cine i un pàrquing de 200 places, s'havia subhastat per un valor de 6 milions d'euros. Els cinemes Lauren, que van tancar el 2015, van ser els últims multicines de la ciutat de Lleida, que de moment tan sols disposa de la sala Screenbox, el Fonàtic, a l'eix comercial.
Els esports.
Cinc minuts per les dues. Marc Andrés, bon dia.
Dani Olmo no jugarà contra el València. Així ho ha confirmat Hansi Flick en la seva primera roda de premsa prèvia a la Lliga, mentre que el Barça s'hi ha pogut inscriure Íñigo Martínez. La inscripció del central basc ha estat possible gràcies a que el club disposa del 80% del cost salarial de Ronald Araujo degut a la lesió de llarga durada de l'uruguaià. També hi serà Pedri, que torna de la lesió i estarà disponible després d'haver completat l'entrenament amb el grup, tot i que Flick només el veu com a opció per la segona part. Sobre el problema del fair play i les inscripcions, l'alemany accepta la situació que hi ha.
Everything what we cannot change, we don't think about that. No excuses.
No pensem en les coses que no podem canviar. No hi ha excuses. Les coses van així i he vingut amb la situació que hi ha i l'accepto. Ja he tingut moltes experiències en el passat. Nosaltres ens centrem en el partit de demà i intentarem guanyar a València.
Un Barça que avui ha fet l'últim entrenament i viatjarà demà al migdia. Abans de traslladar-se cap a València, Hansi Flick farà oficial la seva primera convocatòria. Per cert, que qui tampoc serà demà al Barça, amb el Barça, és Thiago Alcántara, que avui s'acomiada de l'equip perquè el club ha fet oficial que Arnau Blanco el substitueix dins el cos tècnic. I parlant de cossos tècnics, també, el Barça femení ha fet oficial que Pere Romeu incorpora 4 nous ajudants al seu cos tècnic com a primer entrenador. De la seva banda, el Girona ha fet oficial la incorporació de Pau López, exporter de l'Espanyol, que arriba l'equip gironí cedit per una temporada de l'Olímpic de Marsella. El Garrotxí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys, igual que el davanter macedoni Bojan Miopski, tot plegat el dia després de debutar a la Lliga amb empat a 1 al camp del Betis. I en clau espanyol, el club blanquiblau ha oficialitzat la inscripció del francès Irvin Cardona, l'últim dels fitxatges del club que faltava per ser inscrit a la Lliga. Un club que en clau femenina ha anunciat el fitxatge de l'ex del Llevant Les Planes, Trudy Carter. Mentrestant, l'Atlètic de Madrid ha presentat el seu fitxatge estrella, Julián Álvarez.
No me siento un superhéroe por haber conseguido el Mundial, que decís que Messi sería incapaz, que creo que no era así tampoco. Vengo a aportar lo mío, ayudar al equipo y vamos a luchar por todas las competiciones, obviamente.
El davanter argentí, recordem, prové del Manchester City.
Catalunya Informació.
En directe, en aquests moments tenim en marxa la sisena etapa del Tour de França femení, 159 quilòmetres entre Remiremont i Morteau, amb tres ports de tercera categoria i un de segona. De moment, s'ha recorregut ja més de la meitat de l'etapa, queden 70 quilòmetres per la meta, i tenim un gran grup de 18 ciclistes escapades a 2 minuts del gran grup, un gran grup on hi és la mallot groc del Tour, la polonesa Katarzyna Niewiadoma, amb 19 segons d'avantatge per davant de la nord-americana Kristen Faulkner. També en ciclisme i al vespre a Lisboa es va presentar la Vuelta, una ronda espanyola que comença demà dissabte i que tindrà fins a 21 etapes i durarà fins al 8 de setembre. Una Vuelta on hi participa el català Pau Miquel amb l'equip Kern Pharma.
Sí que el recorregut dona per molt, ja que jo crec que és de les voltes més dures que s'han presentat en quant al recorregut, i bueno, veurem què porta.
Miquel serà un dels tres catalans a la Vuelta, sent els altres dos Marc Soler a l'Emirates i Roger Drià amb el Red Bull Bora. En bàsquet, el Hajopos Lleida ha anunciat la incorporació de Luka Bosic. L'alè croat de 28 anys arriba procedent cedit del València i l'any passat a la Lliga Adriàtica va promitjar més de 20 punts per partit. Mentrestant, a casa nostra continuen tornant a la feina els equips catalans. Avui la penya ha començat els entrenaments. El tercer club català de l'ACB que ho fa després de Manresa i Girona. Un Girona on, per cert, avui hem pogut escoltar el seu entrenador, Fotis Katsikaris.
Estoy muy contento con la plantilla que hemos hecho. Ahora empieza el trabajo. Hemos hablado mucho con los jugadores para que ellos saben los valores del club, qué queremos de ellos, cómo queremos ser como equipo, el carácter que queremos construir y, por supuesto, también el baloncesto, el rol que va a tener cada uno, ¿no?
I un últim apunt de bàsquet, perquè Rudy Fernández ha acabat de fer oficial amb un vídeo a les seves xarxes socials la seva retirada de l'esport professional. Tornant al futbol, avui la Lliga Espanyola es disputa en dos partits, a les 7 el Celta Alavés i a 9:45 del vespre a les Palmes-Sevilla. Mentrestant, a la Premier, Manchester United Fulham el primer partit a les 9 i a França, Le Havre contra el PSG de Luis Enrique a 9:45 del vespre. Mentrestant, en tennis a Cincinnati, als Estats Units, vuitens de final entre Paula Badosa i Yulia Putintseva, mentre que Carlos Alcaraz intentarà acabar el seu partit de segona ronda contra el francès Gael Monfils.